Continguts en xarxa.
I amb en Tom Wolfe portat al cine, el que ens explicava en Víctor Alexandre, aquest escriptor i periodista, que déu-n'hi-do, el munt de llibres que va fer i el munt de llibres que va escriure, i que ens deixava el 14 de maig passat a l'edat de 88 anys. Amb aquesta secció hem arribat a les 12. Això vol dir que comencem ja la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora amb les dues seccions habituals. Primer, l'abans de l'informatiu, i seguidament el concurs. I amb totes aquestes dues seccions, amb la col·laboració de l'Abel Font. Abel, bon dia. Bon dia i bona hora. Espera, que no havia pitjat el piu. Tinc el piu a vegades sense pitjar.
S'han de pitjar els pius.
Sí, 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 però esclar, a vegades els tinc aquí en negre.
Pitja més, pitja més, pitja més.
Si no pitges el piu, malament.
Bon dia a tothom.
Bon dia, amb alegria. Vinga.
Que sí, home, i si és divendres, encara més.
L'emoció va pujant, eh? És el mateix fer ara uns titulars el dilluns.
No.
Que pas fer-los el divendres.
El dilluns hi ha aquella rutina...
Que costa d'arrencar. Ostres, dilluns, dimarts, dimecres...
Fa pujada.
Ui, quina pujada que fa això.
Dijous, va, que podem... I divendres. Tant és així. Tant és així que, mira, Joan, avui farem aniversaris.
Ah, bé. Hi ha algú que fa anys?
Ahir va fer 3 anys. Ahir es van complir 3 anys de les últimes eleccions municipals.
On érem ahir fa 3 anys?
Ahir fa 3 anys érem... Escolta-me.
Era un diumenge.
Era un diumenge, sí.
Sí, perquè les eleccions sempre som en un diumenge.
I a aquesta hora estàvem preparant el butlletí de migdia.
Jo em penso que era fent l'enquesta.
Mira.
Amb la Marta Callol, que és la meva parella de fet a les eleccions. Mm-hmm. I érem a l'institut, que era l'escola on ens toca anar sempre, col·legi electoral, i fèiem l'enquesta al matí. Que sempre l'hem clavat.
Doncs ahir feia 3 anys que estaves fent l'enquesta. Jo ja era per aquí dins a la redacció, apuntalant, preparant l'informatiu especial de la 1, on sempre repassem la participació en aquella hora, repassem les gravacions o les veus dels caps de llista que han anat a votar, parlant d'aquelles frases tan, amb aquell contingut tan profund de la festa de la democràcia, que el que ha de fer la gent és anar a votar, que fa un bon dia i hem de tenir il·lusió i que el resultat serà el resultat que vulgui la gent, i tal. Doncs ahir feia 3 anys d'això.
Carai.
I demà faltarà un any just perquè tu et tornis a trobar amb la teva parella de fet, unes hores com aquestes, fent l'enquesta, si mantinguéssim la rutina, a la zona de l'institut.
Home, l'hem de fer aquesta enquesta, ja saps que l'hem clavat sempre.
Sí.
Almenys els últims anys.
Mm-hmm.
I no hi ha hagut mai allò que diu, ostres, no. Però clavada.
Doncs aquest serà el tema de portada. Avui farem un balanç de què ha passat o com han transcorregut aquests primers 3 anys, com ho veuen els portaveus dels diferents grups polítics municipals. A veure, hipòtesis. Ara anem a fer una porra. Com ho veuen els dos partits que hi ha a l'equip de govern?
Com ho veuen?
Bé.
Bé,
balanç positiu.
Vinga.
Balanç positiu per la feina feta. Com ho veuen des de l'oposició?
També bé?
No tant.
No tan bé.
Aquí hi ha diferents colors. Hi ha balanç de gent que diu estem molt contents de la feina feta, tot i que no ens han acceptat les propostes que hem fet. I hi ha qui fa un balanç absolutament negatiu, perquè els projectes que s'han dut a terme no són ni significatius del que es mereix el poble, etc. Una cosa és el balanç i una altra és i què fareu d'aquí a un any? Pregunta que també se'ls ha fet a tots els partits.
Menys ho saben, ho tenen clar o encara hi ha dubtes?
A veure, tothom amaga la pedra. o amaguen el braç, no hi ha cap partit, avancem, vinga, no hi ha cap partit, 0 de 5, que tinguin decidit i acordat qui serà el seu cap de llista a les eleccions de l'any que ve.
M'imagino que passat l'estiu la pedra s'haurà de començar a llançar.
Si,
a mínim,
si no? Més no, ensenyala.
I de
quin color és la pedra que vull llançar?
Perquè podria haver algun canvi de color, allò que penses...
Sí que s'entreveuen línies continuistes, sobretot al partit majoritari del govern, tot i que no es pot dir o no es diu encara que qui va ser el cap de llista, l'actual alcalde, repeteixi en el càrrec, vull dir, de cap de llista. Uh-huh. Tot i que, també ho comentàvem fa una estona, si no ho fes, si Víctor Puga no repetís de cap de llista, seria el primer que ho fa des de 1983. Seria el primer cop, com a mínim des de 1983,
les primeres eleccions,
que l'alcalde en el càrrec no repeteix després d'un únic mandat en el govern.
No ha passat mai des de l'època d'en Joan Lau, que va ser el primer alcalde democràtic.
I va ser-hi només un mandat. Sí que hi ha un altre cas d'un alcalde que no ha repetit com a candidat, el cas de l'Estanis Puig, però va fer dos mandats com a alcalde. Els altres alcaldes de democràcia, Rafael Bruguera i Josep Maria Guinart, sempre van repetir com a alcalde, sempre, fins que el poble els hi va dir prou.
Van acabar com a regidors.
Veurem què farà ara Víctor Puga, que porta 12 anys a l'Ajuntament, certament, com a alcalde només aquest mandat, 3 anys. El soci minoritari de l'equip de govern, Àngel Rodríguez, què farà?
Home, podria ser que plegués ja.
O... És el que ho té més clar, i el que ho dirà obertament, que no es tornarà a presentar en les eleccions. D'una banda, perquè és, diu, ja n'hi ha prou.
Porta molt de temps, ja.
Des de 1999, que és el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida. Uh-huh. Ara, què ha passat més? Això no ho diu pas ell, i això en tot cas hem de valorar-ho, hem d'opinar-ho els que ho observem. Deixa de ser cap de llista perquè ja porta prou anys a cent-ho, o deixa de ser cap de llista perquè no té suport de cap partit?
Clar, recordem que ell està ara en el grup MIS, que es va
exacte, és regidor no escrit. Uh-huh. Convergència Democràtica, o PDeCAT, més ben dit, no repetirà cap ment. No repetirà cap de llista perquè l'equip hi ha sigut cap de llista en les últimes eleccions, Mariona, la Mariona Solés, sí. Doncs va renunciar, ja no és ni regidora. En tot cas, l'actual portaveu anirà de cap de llista per primer cop? S'entreveu que pot ser, però no ho diu obertament.
També hem de dir, ara que deies de renunciar, que és la legislatura que hi ha hagut més renúncies. Em penso que no havia passat mai, això, de tantes renúncies.
Des del primer mandat, el de 79-83, que no hi havia hagut renúncies com hi ha hagut en aquest cas. Tres regidors, tots tres del mateix partit, que han renunciat al càrrec. Uh-huh. I, de fet, a l'últim ple encara hi havia una cadira buida.
Vol dir que ja, bueno, suposo que ja el pròxim ja estarà ocupada.
El pròxim ja hi seran tots, se suposa. Convergència, PDeCAT, això... Esquerra Republicana, discurs molt continuista, però diu no podem dir cap nom, almenys fins que l'Assemblea ho hagi acordat. Però sí que són els que marquen que el rumb serà el mateix que el de fa 4 anys i el de fa 8 anys. I que del Partit Popular diu, home, de ganes sí que en tindria, però si no canvien molt les coses en l'àmbit nacional, és possible que ja el 31 de desembre deixi el càrrec. Però diu, m'agradaria continuar, no sé si amb el PP o... I aquí posem uns punts suspensius. I deixarem un interrogant també per altres possibles formacions. Uh-huh. Què farà Iniciativa per Catalunya Verds? O els comuns, ara?
M'imagino que els comuns llista la farà. M'imagino, no sé, perquè, esclar, ells són els... Uh-huh. El que queda d'Iniciativa. No? I, esclar, també s'haurà de veure aquells partits que es van presentar, que no van tinguer representació, què
home,
fan?
Hi havia escons buits.
Els escons buits, que han quedat buits.
Tant buits com que no...
I no van a tenir ni escons.
No n'hem sabut mai més res.
I si alguna formació, per exemple, digue-li Ciutadans, que presenta llista, perquè suposo que Ciutadans...
Hi ha moviments de Ciutadans a l'escala? Hi ha moviments de la CUP a l'escala?
També. Ciutadans i CUP són els... Jo em penso que són d'aquestes llistes que els veurem a molts de municipis.
Uh-huh. Ja. Doncs per aquí van els trets. De moment avui fem un petit apunt de balanç de la situació, transcorregudes tres quartes parts del mandat 2015-2019. Parlarem també d'una iniciativa com és l'English Day, que se n'ha fet la primera edició aquesta setmana i que l'han compartit alumnes dels dos centres educatius de primària de l'Escala amb monitors, fixa't bé, monitors de l'institut. Alumnes de l'institut feien de monitors, alumnes de les dues escoles jugaven a diferents jocs, però ho feien en anglès. Jocs o proves com un karaoke, com saltar corda, com lletrejar, com formar una frase, com descobrir què explica un alumne que fa mímica, etc, etc. Agenda d'activitats d'aquest cap de setmana. Avui la supernit a la biblioteca. Avui concert de fi de curs de l'Escola de Música al Gavià. Avui primera nit de rumba a la platja que promou els bars de la zona. Demà dissabte, ioga pels cinc sentits, visita romana i un pescador a la cuina. També presentació del llibre Les clavegueres de l'estat de Jaume Grau.
Déu-n'hi-do, per no avorrir-se.
Exacte.
Si s'avorreix, és dir, si s'avorreix, per què vol?
És perquè vol. Mira, has de dir, me vull avorrir. D'acord, allà tu. No serà perquè no hi hagi iniciatives o no hi hagi activitats programades.
Correcte.
Tot això, doncs, a l'agenda, i el temps en Sergi Corral, qui posarà les notes finals. Amb un temps avui veiem molt boirós, i veiem una mica més d'humitat que altres dies, però canvis significatius no se n'entreveuen pas.
Possibilitat d'algun plogim?
Possibilitat.
Feble?
Feble, si un cas.
Marítim al centre del dia?
Va, per avui i per tot el cap de setmana. Tres dies més de núvol, cel entrellinat i fins i tot alguna gotellada de fang.
Sí, senyor.
Si teniu graig, guardeu bé el cotxe.
I si teniu el cotxe blanc, encara més, com me passa a mi.
Doncs anem al tanto. Esports. Home, d'esports s'acaba la lliga de futbol.
Oh, què farem ara sense futbol?
Home, mira, ja fa uns dies, ja fa unes setmanes que l'Escala ha perdut molt d'al·licient des que matemàticament es va descartar la possibilitat o l'opció d'acabar en plaça de descens. Doncs mira, esteu al cas dels esports perquè avui podem conèixer el nom de l'entrenador que entrenarà l'Escala l'any vinent.
Carai. S'ha de recuperar els partits que es feien a l'Isió, recordo de petit, Miramar, que es feien aquells partits de futbol els dissabtes al vespre, que en feien bastants, així amb... feien un equip de jugadors que estaven de primera divisió, de diverses lligues, i feien una selecció contra l'Escala i tot això, i durant molt de temps es va anar fent aquests partits, així és els dissabtes al vespre. Prou èxits.
Seleccions de primera divisió?
De jugadors així, estrangers que no coneixies el nom, alguns deien que jugaven a primera divisió, vés a saber on te jugaven.
Vale.
Però hi posaven allò, jugador, no sé què, no sé quantos, Hamburgo, en el programa per atreure la gent. Ja hi posaven, i equips que tu ni sabies...
Futbol d'estiu.
Futbol d'estiu, no sabies que existien jugadors així que passaven els estius aquí en el camp.
Això es va acabar més o menys, o es devia acabar a l'època que el camp de futbol es va començar a fer servir com a aparcament d'estiu.
Exacte.
Miramar.
Després es va fer...
Es va dir, l'estiu s'ha acabat fer futbol perquè necessitem aquest espai per aparcar-hi cotxes. Però ara que tenim un estadi digne i ben equipat com el que tenim, conxo.
Estaria bé, recuperar algun d'aquests partits d'estiu a l'Escala contra passa una selecció d'estiuejants.
Passa que hi ha molta més tele que no hi havia llavors, i ara és molt difícil de dissimular si aquell jugador és professional o no és professional, si juga realment o no juga realment amb equips d'altres lligues.
Clar,
no?
Tu pensa que a l'estiu l'única atracció que hi havia eren les sardanes el dimecres.
Home.
El Carme i ja anaves a la Festa Major. Tot l'estiu no hi havia res més. No hi havia cap més distracció per sortir als vespres.
Clar, potser ara no tindria tanta requesta.
Ara, esclar, vull dir, l'agenda és completíssima. A l'estiu és que tens actes que no te'ls acabes, però en aquella època, estem parlant dels anys 70...
Doncs això, l'Ivan ho té guardat tancat a pany i clau aquesta crònica o aquest reportatge on es fa públic qui serà l'entrenador del primer equip de l'Escala la temporada vinent, substituint
en Ricard Ferrer.
Però, compte, també tot això
ve
a compte. Compte que això ve a compte.
Ho has de tenir en compte, no?
Tingues en compte que tot això ve a compte del compte de l'últim partit de Lliga, que encara no hem dit contra qui se juga.
Saps que no ho sé, ara?
Contra el Guíxols.
Ah, això, sí.
Per tant, partit de tràmit.
Sí.
En què ens juguem? L'honor. No fotessin, no fessin bestieses, però s'ha de jugar el partit i s'hi ha d'anar.
Clar, també a vegades aquests partits també aprofites per donar més minuts a aquests que no n'han tingut, per fer-los acabar de fer contents.
Exacte. Començar a veure, mira, aquest que ja no jugarà l'any vinent perquè s'acaba contracte i no el renovarem, doncs el guardem a la banqueta i fem pujar aquell juvenil que qui sap si ha d'entrar o no ha d'entrar en el primer equip, i tal i tal.
Molt bé.
Bàsquet, tampoc hi ha partits de Lliga, però hi ha un interessant final a 4 del Campionat de Catalunya Júnior Femení que juga al Pavelló Municipal de l'Esport dissabte a les semifinals, diumenge al matí la final. I si mirem en Marc, doncs hi ha la Swim Faster des de Riells fins a Sant Martí d'Empúries.
Saps qui va venir una vegada que jugava una final de...
De què?
De handball juvenil, de Campionat de Catalunya.
Ja m'ho diràs.
L'Untargari.
No.
Sí.
No.
Barcelona-Granollers juvenil.
Cuita.
un dels que formava part del Barcelona Juvenil era l'Undergari.
Però encara no era pas, no era pas de la Casa Reial, llavors.
Sí, ningú. Ningú. Sí, bueno, coneixien els seus amics, els seus companys d'equip.
Si haguessin sabut com havia d'acabar, vés a saber. Sí. Vés a saber com hauria estat el pavelló.
Doncs es va fer els primers anys del pavelló, es va fer una final, una final juvenil, es va demanar a Girona, i clar, que van d'estrenar el pavelló, doncs porteu-ho cap aquí. I la final era Barça-Granollers, clar, que són els punters del handball català, jugaven la final del Campionat de Catalunya, que va guanyar el Barça, i entre ells hi havia...
Mira. Hi ha gent que ha passat pel pavelló.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, doncs, tot això, amb el temps i després amb el Zona Mixta, és el que ens ocuparà en la franja més informativa d'aquesta casa, que és l'informatiu de la una, tot l'any, de dilluns a divendres.
Molt bé, doncs tanquem, o més dit, aparquem, perquè la tornem a obrir a la una, a la franja, a les notícies informatives, i anem a les notícies de sorteig.
Va, doncs. Si som divendres, és temps de pizza, i arriba el divendres al vespre, i aquell dia que fa més, és el dia que fa més ànsia de posar-se a la cuina a fer el sopar, i què fem? Dinarem una pizza.
Què farem?
Soparem una pizza.
Què hi ha per sopar avui?
Una pizza, pizza.
És allò que pots dir, avui cuino jo. No us preocupeu del sopar, avui cuino jo. I de fer una pizza. Home,
és allò.
És del pizza. Ah,
en Joan ha anat a comprar. I m'ha dit...
No, en Joan ha anat a pescar, i m'ha dit...
No compris sopar, farem un pizza-patza.
Farem un pizza-patza.
Exacte. 972-77-1000, si algú li ha passat per ull tota aquesta setmana i encara no us heu apuntat, teniu un minutet de temps, podeu fer-ho. 972-77-1000. Si no ho feu en aquest minut, doncs ja en quedareu exclosos, almenys fins dilluns vinent. De moment a la llista hi tenim tant com 13 noms, de l'1 al 13, evidentment, ben exacte, ordenats... I entre aquests, exceptuant el 4, que és el de la Manolita, que va treure el 10 abans d'ahir dimecres, doncs entre tots aquests ens hi jugarem una pizza per emportar de Pizza Pazza.
Mm-hmm. Què passa amb les pizzas del Pizza Pazza?
Què vols dir que passa? Són bones.
Els olores? Jo estic quasi olorant. Mm-hmm. Si et fixes arriba...
Home, tu perquè tens la finestra, que tens una mica d'aire. Sí. Aquí no.
Aquí
jo estic absolutament... Quasi em sento el baf d'una peixera absolutament hermètica, que no hi entra pràcticament ni aire. Mm-hmm. Transcorregut aquest minut?
Vinga.
Transcorregut.
No truca ningú?
Números.
No us ho deixaríem aquí? Vinga.
De l'1.
Hasta el...
13.
Hasta el 13.
Amb l'excepció del 4, que si surtis, doncs tornaríem a rifar.
Com de resultats bons? Un, no, només?
Un resultat. Tenim un resultat. Una pizza per setmana.
Perquè si no, fem semifinals i finals.
No. Tira.
Vinga, jo, el ratolí, la punta del ratolí va girant sobre on te diu generar número...
A l'assart. Hi ha una T final, a l'assart?
No, una R.
Ah,
no, a l'assart.
Doncs vinga, roda i... Stop.
El 7.
El 7 és de la Remei. La Remei del carrer Fortuny.
Sí, la Remei Arnau.
Arnau, això. Mm. Doncs Remei, sàpigues que pots passar per la ràdio, tens un val per una pizza per emportar el Pizza Pazza de l'Escala. Felicitats.
Carai, doncs moltes felicitats, Remei. I bé, deixem aquí els sortejos d'aquesta setmana i la setmana que ve més.
Exacte.
Perfecte.
Va, doncs, Joan, doncs...
Ho deixem aquí tot, quasi.
Home, tot, és dir molt.
Tot el que hem fet fins ara. No?
Això sí.
Fem-nos fins ara i t'esperem ja a la una per anar ampliant informatiu.
Va, doncs, fins a la una.
Molt bé, doncs ja hem conegut el guanyador del segon sorteig d'aquesta setmana. Recordem que dimecres coneixíem el del número, Loteria, gentilesa de l'anxova milionària, i avui el guanyador, la guanyadora, que has dit, dues guanyadores. Sembla que els homes els costa més de participar. A veure, fem una crida, vinga. Ja n'hi ha, però, esclar... Ens agradaria que n'hi haguessin molt més, i també ens agradaria que hi hagués molt més gent, que hi haguessin molt més participants de pobles del voltants, que no siguin gent de Vilcaire, vinga, gent d'Albons, gent de Viladamat, gent de l'Armentera, gent de Sant Pere, de Verges, allà on sigui. Animeu-se, que no estan malament els regals que donem, eh? No estan malament. Molt bé, doncs continuem aquí matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Minuts, i ara és el moment de tornar a la música, i aquesta vegada tornem amb aquests duets de l'Anna Belém, aquests duets que ha fet en grans cantants i també alguns que ja no hi són, amb un treball discogràfic que es titula Dual, de l'any 2017. Aquests treballs que a mi personalment m'agraden, que aquests duets que es fan entre cantants coneguts o alguns d'aquests, com deia, que encara no... que no hi són entre nosaltres i que gràcies a la tecnologia es pot fer. Bé, anem amb aquest tema. Es diu Ja no me acuerdo. I és Ana Belén amb els Estopa.
Ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo de moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero.
Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso,
ni qué botón de mi camisa desabrochabas primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño.
Dicen que el tiempo y el olvido como hermanos gemelos.
Estopa, Ana Belén. Ya no me acuerdo. Però sí que el que fem aquí és recordar amb els moments pel record. Dels arxius sonors de Ràdio L'Escala recuperem moments històrics que han marcat la història d'aquesta emissora. I avui escoltarem una veu que ja la vam escoltar. Hi ha dues entrevistes fetes d'en Francesc Sala Sastre Xiquet. Van recordar la setmana que ens va deixar en Xiquet, que havia sigut un dels nostres tertulians d'aquest equip dels tres tenors, que bé, tants bons moments ens va donar, tants bons moments de ràdio ens va donar. En Jordi Piqué, dintre del seu programa Torna a tocar Sam, i aquestes entrevistes que feien, hi va fer dos, una parlant de l'aspecte musical i l'altra parlant del futbol, dues grans passions d'en Xiquet. Anem a recordar, anem a escoltar la que fa referència a la vessant musical d'en Xiquet.
Estem ja ara en l'espai en directe. Avui el convidat que tenim aquí és una persona que té un motiu molt conegut. És en Francesc Sala, en Xiquet. Ens podria explicar moltes coses, de molts temes, però avui ens limitarem al tema musical. Bona nit, Xiquet. Com que sé que vares formar part de la cobla, la principal de l'Escala, aquest serà el nostre tema d'avui. Sí. Quan vas començar?
Bueno, jo vaig començar amb la principal de l'Escala amb aproximadament l'any 41-42, no em recordo exactament. Tenia 12 anys, jo, llavors.
Quins músics formaven part d'aquesta orquestra?
A aquella època hi havia en Trampeli de Torroella, en Ramon Tassis, en Cinto, en Pere, que era casat amb la de Calatarra, en Vallespí de Torroella, en Jaume Vilà, en Majoral de Palafrugell, en Lassús, l'avi Josep Maria Vilà, i en Pomareda, que era de Llançà, que suplia en Josep Maria, el fill, que era el servei militar, i jo.
Explica'ns com van ser els primers lloguers que vau fer.
Mira, el primer lloguer era molt complicat. Anàvem per puestos en bicicleta i el monobre amb la seva tartana es portava els instruments. I més tard vam anar amb la camioneta del Llong, que una vegada me'n recordo van quedar al mig d'un riu, que a les 5 del matí van haver de baixar descalços i apretar la camioneta. coses d'aquestes em passaven en aquell moment.
Què cobraves?
Mira, un ball de tarda solien cobrar de 7 a 10 pessetes i un ball de nit 15 pessetes. Això era el que cobrava llavors. I em van dir, el primer any que vaig entrar aquí a l'orquestra, per els primers anys del micròfon i tot això, em van dir, tu tens de ser el vocalista. Escolta, jo, que no havia ni cantat mai de la meva vida, fotia molt malament. I vaig dir, dic, jo? Diu, sí, sí, vaig haver de cantar fins que va venir el Sestaret, que el Sestaret des del veu feia bé, eh?
Sí, era un bon vocalista, el Sestaret. Un dia l'hem de fer venir aquí, també.
Perquè a cantar, i a cantar.
I a cantar, exacte.
I té moltes coses molt bones de l'orquestra, perquè és un tio que anècdotes n'hi ha mil d'ell.
On és que vau fer els primers balls d'aquí a l'Escala?
Primer, jo vaig tocar a Calareu, que fèiem balls que els fèiem de les 4 a les 6 de la tarda en Petromax, perquè a les 6 era com hi havia les restriccions, i a les 6 es havia de començar el ball, el cinema. I per tant, no podíem fer. Després vam anar a Pequín. I de Pequín es va anar a Can Panxo. A Can Panxo es va anar-hi perquè una renyina que va haver-hi l'orquestra Mansonyer, perquè un dia va fer una verbena a Sant Jaume o Sant Pere no s'entera a la plaça Calvaquer, i de Gutlló ja no els va voler més. I se va allà, inclús crec que va tornar l'orquestra a Calareu, però jo ja no hi era, perquè jo vaig plegar, l'orquestra va plegar per dissoldre's l'any 57, em sembla, i jo l'any 54 ja havia plegat.
Quin era el tipus de música que posava o que tocava?
Mira,
quines músiques?
Feien sardanes, feien concert, clàssic, i ball. Amb el sardana feia molt i molt bé, amb el sardana feia molt i molt bé. El concert estava per casa. I el ball, el dia que tenien ganes de fer-ho, ja es feia bé. Però érem, no dic que érem una mica vagos alguns d'ells.
A Pequina, llavors, suposo que com devia ser? Devia ser amb les camarilles, els palcos?
A camarilles, palcos, i sí, està molt bé, i unes xantades que feia pot, escolta'm.
El clàssic, suposo que devia ser la joventut ballar al mig i les mares al voltant vigilant...
Trapassejant.
Trapassejant. El clàssic dels balls d'aquell temps.
Trapassejant, sí.
Tocava pas dobles?
Hombre, i tant que sí. Mira, començaves per tocar... Me sembla que començava amb focs, o no me'n recordo. Un pas doble, un altre focs, un tango... I anàvem variant així, anàvem variant d'aquesta manera. Tocàvem 8 balls a la tarda i 16 a la nit, dobles. I a la mitja part es feien vols a donar els nois a les noies.
El viu tocat mai, Islas Canàries?
Hombre, tant, i en Jaume Vilà em feia una creació.
La llàstima és no tenir la creació d'en Jaume Vilà, però ara l'escoltarem. Endavant, Islas Canàries. Bé, seguim la xerrada amb en Xiquet. Suposo que, a més de tocar aquí a l'Escala, devíeu tocar fora. Vareu sortir...
Home, sí, moltes vegades.
On vareu anar?
Bueno, dues de les vegades que van sortir fora, però ja anem en coses de categoria, passem a Madrid. La primera vegada eren els anys 40 o 40 i pico, 45 o així. I la segona vegada, els 50 o 52, no me'n recordo ben bé. La primera vegada van anar amb els Ballets de Sabadell. i estàvem instal·lats en l'Hotel Barcelona, que precisament jo dormia amb en Jaume Vilà i hi havia en l'habitació més xinxes habitants ja a Madrid. Una cosa impressionant de xinxes que hi havia. M'ho se menjaven. Tocàvem en el Teatre Espanyol, que inclús ens va venir a saludar la dona i la filla d'en Franco, allà abans de començar. I un llenar impressionant. I mentre estàvem tocant, van veure un marino, no sé qui era, ai, sí, qui era, vull dir, un marino que ve així amb la gorra, ningú sabia qui era. I el plegar van trobar en Guinart, en Carlos Guinart. I van anar a sopar junts amb en Carlos, i la nit van anar a veure l'inauguració del Camp del Madrid de la Llum, de l'Atlètic de Madrid, que va ser el primer d'Espanya. Van anar a veure l'Atlètic de Madrid-València. I la segona vegada van anar-hi amb els ballets de Figueres. Allò era un concurs internacional que es ballava en el Retiro i es tocava. I resulta que es van posar en els quartels de Villaverde. Tot allò eren militars. Hi havia portuguesos, italians, moros, què sé jo el que hi havia. I menjaven tots a baix un menjador controlats pels militars. El nostre grup era controlat per un coronel. I cada dia ens donaven, van estar-hi 14 dies la primera vegada i 15 o 16 la segona, no me'n recordo. I cada dia ens donaven fesoles en suc d'aquell vermell, de pebre vermell, no sé què conyer, podien allà. I noi, tothom estava ja emprenyat de menjar això. I amb una d'aquells massagots del coronel aquest en mi diu, hola, xaval, diu, què, és bona la comida? I jo me li giro un cara de mala llet i li dic, eso en Catalunya saludamos els cerdos. Ai, tothom va quedar mort. Tothom va quedar mort, va quedar allò que no sabien ni el que havien de fer. I l'endemà baixem a esmorzar i al ser esmorzar mos diuen per l'altaveu del menjador, es diu, la banda, no l'orquestra, la banda de l'escala i los bailadores.
I los bailadores.
Bailadores de Figueres, que se presenten en les oficines. Me cago en Déu, procurant tots a la presó. Anem a l'oficina i noi, un capità mos diu, són els catalans, ustedes, eh? Diu, sí, senyor, sí, tremolant, perquè no sé ni què dir. Diu, hay dos autocars que l'estan esperando. Me cago en Déu, ja anem a la presó. Ja hi som.
A la presó de dret.
Ja hi som. No, no, mos pugen els autocars i ens van portar a una residència al costat del Camp de Barajas. Cada dia, truita de patates, truita de patates i carn. Cada dia. Collonut, tu anar.
Llavors ja no era menjar per
ja
a les cerdes.
Ja era menjar per a les llavors era un menjar diferent.
Vareu fer alguna sortida a l'estranger?
Mira, la primera orquestra espanyola que va anar a França va ser a Cala. Vam anar-hi l'any 51, si no... Si no... Sí, l'any 51. Vam anar a Prades a un festival que hi havia de Prades amb un homenatge a en Pau Casals, que va tocar pel músic de l'Escala a casa seu, el violoncel va tocar per nosaltres. Mm-hmm. Que hi havia molt de refugiats, un Jaume Sastre, el pare de l'Albert, tots van venir al concert aquest. I nosaltres vam menjar amb ells i ens van posar una bandera catalana i el menjàvem, impressionant. Clar, això va sortir fotografies a l'Independent. I llavors van tocar la Marsellesa, perquè si érem a França era normal que es tocés la Marsellesa, no? Sí, sí. Doncs, bueno, van estar-hi 7 dies, me sembla 8. El dia que arribem a la frontera, encara no baixem de l'autocar per anar a veure alguna cosa, hi havia la policia que ens esperava tots. Bueno, cap a Girona, i van tenir sort d'en Jaume Soler de Tassis, que era recal de l'Escala, o si no, a un retard podem encara seguir
a la presó. A la presó, així totes les sortides tenen que veure amb la,
amb la presó. Amb els militars.
Amb els militars, o...
Després, pobles de perquè al voltant, si ja m'anaves amb festes molt de festes majors. Nosaltres solíem anar molt a Rabós, per exemple, a Vilajuïga, a tots aquests pobles per aquí, a Taralaus, aquests pobles petits, en feien molts d'aquests pobles. I després va donar una temporada, com ja hi havia el Sateret aquí, nosaltres va donar una temporada que anàvem molt per Vilafranca del Penedès, el Vendrell, tot allò. Perquè allà, va ser, la primera vegada que va anar a tocar a Barcelona, va ser el mes de la Verbena de Sant Joan de l'any 47, devia ser, o 46 o 47. I varen tocar allà mateix al Teatre Polo, allà al cantó, sardanes allà, que hi va haver molt d'escalets, me'n recordo, allà va haver molt d'escalets.
Suposo que també devíeu fer els carnavals, no? Com eren els carnavals d'aquell temps?
Home, molt divertit, tu. Són molt divertits i molt perillosos. Perquè me'n recordo que un any amb els carnavals que vèiem a Pequín...
Sí, va haver-hi... Hi ha una anècdota, no?, sobre un carnaval fet aquí a Pequín.
Bueno, més era...
Gigantès.
No, l'anècdota és més el de Can Panxo, però això també és una anècdota. Va venir... Com estàvem tocant, va venir l'alcalde, que era d'això, en Josep Solés, Josep es deia?
Josep Sabadí.
Sabadí, Josep Sabadí, i va posar la porta i ens va fer plegar el ball. Van haver de plegar els instruments i plegar el ball. I l'altra anècdota de Carnavals és una paròdia que varen fer amb Molei, en Carlos Sureda, i no sé qui hi havia més.
Això era Can Panxo, no?
Can Panxo, això.
Ah, sí.
Sobres, i es van creure que era d'aquesta paròdia anava dedicada al governador. I diuen que no era veritat. I els van tancar a la presó a Girona algun dia, si tot, eh?
Sí, o sigui que fèieu molta xaranga, vaja.
Molta xaranga i molt perillós, perquè aquell temps era molt perillós fer xaranga en els carnavals, eh? Allò, anaven amb una pistola i te la fotien al pit per menys de 5 cèntims, tu.
Però vosaltres us disfressàveu com a coble o...?
No, però fèiem una cosa que era molt original. Tocàvem aquesta sardana que he tocat ara, records de l'escala, però amb tons diferents cada instrument, que feia un mal a les orelles que feia por. I generalment per carnaval solia tocar aquesta sardana i tocar d'aquesta manera. Per exemple, el timbre s'havia de tocar un to, de sol o de fa, i tocar un do, i l'altre al revés, tu. És a dir, que feia una barreja que feia mal d'orella que n'hi havia per morir-se.
Quins instruments tocàveu?
Mira, jo, el biscorn, el trombon de vares, el violí i el piano. Després hi havia els dos vilars, el pare i fill, que tocaven les trompetes, tot tocava la trompeta, i en Jaume tocava, i l'avi també, el piano. Llavors hi havia Josep Maria Vilà, que tocava el trombon de vares, el biscorn, i una mica el piano i una mica el violí, també. Llavors hi havia el tarra, bueno, en Pere, sí, que tocava sí. El tible i el satxo i el clarinet. En Cinto, el tible, el satxo, el clarinet. L'Assús tocava el satxo, una mica el piano i el tenor, la tenora. En Majoral, la tenora, clarinet i satxo. En Ramon Tassis, Fubiol. El Pinxo, més cap aquí, jo parlo, eh? Primer tocava en Trampel i tocava el contrabaix. Més cap aquí va tocar el Pinxo, saps? Vull dir el Pinxo.
Sí, en Rafalito, no?
En Rafalito.
Que viu a Palafrugell.
Sí. I els altres no recordo exactament què tocàvem, perquè fa tant d'anys que quasi no em recordo, tu.
A part d'aquestes anècdotes, n'hi ha alguna altra d'anècdota? Poder el Sestret, em sembla que m'havies explicat que...
Sí, n'hi ha una molt bona. Quan anaves a Barcelona a fer sardanes i ball, per exemple, l'endemà una vegada havíem d'anar a Barcelona a fer sardanes a la nit, i l'endemà havíem d'anar al Vendrell. Esclar, el vocalista, com que no tocava les sardanes, només venia el vocalista i prou. Ai, vull anar amb nosaltres, però el vocalista venia l'endemà. I resulta que l'endemà al dematí dormia a Can Rius. Em puja tot un cop a dalt, que jo dormia amb en Jaume Vilà, altra vegada, igual que l'has de pagar, perquè els Vilars havien sigut com pares per mi. Sempre, quan anava a un lloc, anava amb ells, dormia, m'havia ensenyat de música, m'havia ensenyat tot. I dormia amb en Jaume aquella vegada. Puja a dalt i m'ho diu. Sorri! Cony, hi ha un paquet de diaris, sorri! Bueno, i se comença a destapar els diaris, i anava destapant tot diaris. I li va venir per riure, doncs es va fotre a riure, que no vol si no mor de riure. I dic, què t'ha passat? Diu, mira, ha vingut un senyor aquí baix, i m'ha dit un bitllet de mil, que en tenia molts d'aquests, però que els tenia amagats, però volia donar-los a algú. I ell diu, i me'ls ha donat a mi? Diu, sí, que els hi donaré. I amb una d'aquelles n'acosta una altra, diu, què li passa a aquest senyor? Diu, mira, diu que té molt de milers de mil i si vaig allà me'ls adonarà, que té un paquet que me'ls adonarà tot perquè ells són un estil i me'ls adonarà. Bueno, resulta que sí, diu dos, però aquell diu, va, anem, i diu, i aquell diu, escolti, però vostè li té una penyora a aquest senyor. I el primer que se li acut, se treu l'americana i li diu l'americana la cartera i li va donar tot. Se'n va allà, li diu l'americana, agafa el paquet i el paquet era ple de papers de diari. Escolta'm. Coses sí. Aquestes, amb Sestret li havien passat moltes. Una vegada va sortir a torejar a Cardona, que tocàvem a la plaça de Toros de Cardona, a torejar una festa major que érem, i el toro el va enganxar, li va rompre pantalons, americani, i que s'ho tens dit, home, penso que li va rompre.
Bé, m'has dit que tocàveu sardanes, per tant, sí. El nostre col·laborador, en Carles Pous, avui ens n'ha triat una, que és la primera d'una sèrie de sardanes que porten el nom de l'Escala, o el nom d'algun indret escalenc. Es tracta de la sardana a l'Aplec de Sant Martí, d'en Josep Maria Vilà i Saliner.
Sí.
I en ocasió de que diumenge em sembla que se celebra l'Aplec de Sant Martí d'Empúries, doncs dediquem aquesta sardana. L'Aplec de Sant Martí.
Sí, m'he descuidat.
I amb el ritme d'aquesta sardana acabem aquesta entrevista d'avui de Moments pel Record, dedicada a Francesc Sala Sastre, en Xiquet, en l'apartat de música. Ens queda una altra entrevista, que ja la vam passar, però la tornarem a recordar, que és en referent a una altra de les grans passions que tenia en Xiquet, com era el futbol. També anècdotes, coses, vivències d'en Xiquet relacionades amb el món del futbol. Molt bé, són 12:42 minuts i obrim les nostres pantalles cinematogràfiques. Parlem de cine. I parlem de cine, com sempre, com cada divendres, amb en Jordi Ornó. Jordi, molt benvingut.
Hola, molt bon dia.
Per fi. Per fi, ara en parlàvem aquí.
Per fi podrem anar a Las Vegas sense agafar cap avió.
Podem anar a Las Vegas. No irem a jugar, però sí que irem a gaudir, no? Exacte. A gaudir de bones pel·lícules.
Sí. Dijous es va reobrir, ja no podem pas obrir, va tancar, i ara esperem que ja...
Avui em penso que és el primer dia que obren, eh? Dia 24, hi deia, en els cartells que vaig veure jo.
Ah, doncs em sembla que... No sé, em donava la impressió que havien obert el dijous amb l'estrena mundial d'en Solo.
Ah, podia ser, jo ho dic.
És possible.
Me sona més el dia 20... Bueno, podia sí.
No.
Ser dijous, sí. 24,
fos,
correcte.
Fos ahir...
25, sí, Jordi, tens raó.
Fos ahir, fos avui...
Ara tinc
confiança. Solo és una pel·lícula que s'ha estrenat un dia abans de lo normal.
Tens raó, perquè deia 24 i jo pensava que avui eren 24 i avui són 25. Tens raó, sí senyor, dia 24.
No, es va estrenar amb Solo i, bé, doncs amb la programació normal de totes les sales ja, suposo que ja amb tot en regla, que el problema aquí va ser una vedada administrativa, que doncs bé, el que passa, salta un segell en una instància i això et pot provocar.
Exacte. Ni poses la pòlissa, que n'hi ha de posar les pòlisses, en fi, que els meus trobes als estancs.
Desitgem-li molta llarga vida i tots contents de que hi hagi una nova oferta doncs a les nostres contrades. No tot han de ser misèries de tancaments, sinó que també s'ha de celebrar una nova obertura d'una sala de cinema amb quatre pantalles.
No, està bé, i a més, esclar, suposo que la gent de Figueres que no s'haurà de desplaçar per anar al cinema, ho agrairan, els que no podien.
És que l'oferta de les grans ciutats cada vegada s'està desplaçant més cap a l'exterior, sí. El tema de les multisales, en centres comercials i tal. Però el cinema dins del nucli és interessant. Jo, per exemple, a Girona ho trobo molt ben equilibrat, ara. A Girona Capital. Sí. Hi ha uns cinemes al centre de la ciutat que la gent...
El Venice i Plaça.
Exacte. Hi ha uns cinemes al sud, que són l'Espai Gironès, sí. Amb els Odeon, sí. I hi ha uns cinemes a l'entrada nord, que són els Ocine. Clar, llavors, la gent que ve de fora té l'opció d'aparcar en els llocs... clar, aquests que estan a l'exterior tenen molt de zona d'aparcament. Si no és temps de flors o fires. Perquè...
Temps de fires, vés-hi quasi amb bus.
No, i aquests dies de temps de flors...
Sí, no, ui.
Miraves l'aparcament d'allà dels Ocine o... de país i tal. Clar, i la gent que ve al cine o al supermercat, i un te posa el cony. Clar, la gent que fa servir aquell aparcament dissuasori, perquè en 10 minuts són al centre.
Clar, i el que dius també a Fires, també déu-n'hi-do. Quasi has d'anar a aparcar a l'hospital.
Doncs bé, a Figueres ara tenim aquesta opció. Mm-hmm. Tenim els del Firal.
Sí, que hi ha molt bon aparcament.
I bona comunicació, perquè sí, hi ve des de tots cantons. I llavors ara hi ha aquests del centre, que si tens l'ocasió, vas al centre, aparques, vas i pum, tens els cinemes allà a tocar. Per tant, és una bona oferta i complementada. Suposo que si tenen una mica de vista, hi ha estrenes de campanetes com el Solo, evidentment que la podràs veure tot arreu. Però, de la mateixa manera que jo sempre t'he dit, que com que només hi ha 8 sales en el Firal, en els CAT cinemes, sí. Doncs no poden absorbir totes les novetats, doncs ara, clar, hi ha 4 sales més que poden tenir aquesta opció, i sobretot per absorbir aquests títols que sempre hem dit que són una mica d'un segon circuit, d'un circuit menys comercial, mm. i que sembla ser doncs, que alguna de les sales d'aquests Las Vegas doncs, volen destinar-la a que hi hagi això. O, si anem a no, sala còctel, que jo en dic. Que la primera sessió te'n passen una, la segona sessió d'una altra, llavors repeteixen... En fi, que la programació no és la mateixa pel·lícula, quatre passes.
Eh? Sí, clar, si no diguessis això que m'estàs dient, és clar, m'imagino que Las Vegas apostaria per les pel·lícules que es fan actualment i aquestes pel·lícules tant els avoríem amb una banda com a l'altra.
Sí, però ell, la idea dels promotors del cinema a Las Vegas ja era que hi hagués a seva programació una aposta per el cinema català i el cinema d'autor, versió original subtitulada i tal. Per tant, almenys suposo que dues de les sales que hi ha les tindran bastant encarades a això, al cinema de producció catalana o versió original subtitulada, i si és en català també millor, i si no, doncs versió original.
No sé si tenen l'opció de recuperar el Cinefòrum.
Bueno, de moment... El Cinefòrum l'estan oferint en el Cat Cinemes. Uh-huh. Cada dijous, me sembla, de cada dues setmanes, hi ha un... El Cineclub diu Tria.
Sí, abans recordo que havien fet a la Catequista, a la Cate.
Per tant, jo no ho sé, però en fi, això ja és una qüestió interna.
Imagino que si ho fan en un cine, ells tampoc ho faran.
Evidentment, el Cineforum, el Cineclub diu Tria, té els seus socis i té la seva... Que ho facin els dos llocs, doncs mira, serà una més bona oferta per als socis d'aquest cineclub i el públic en general que va a veure doncs, aquestes projeccions del cineclub.
És curiós perquè sempre els cines han estat al centre, eh? Vull dir, no ens imaginàvem abans un cine que haguessis d'agafar el cotxe i anar a les afores o caminar una estona. Sempre...
Això, exacte, però això era quan les sales eren com eren.
Sí, com... Eh?
Quan es varen muntar les multisales... És clar, pensa que muntar unes multisales com els Ocine o com els Odeon és un edifici nou que dintre hi fan els compartiments que són ja més aviat estàndards i tal. Reformar un cinema com l'Albenis i convertir-lo en 10 sales, tela marinera,
sí,
que diguem,
no és
el mateix. Mm. No és el mateix. Per tant, reconvertir un cinema que està al centre... amb multisala té les seves complicacions que en aquest cas doncs, celebrem que en el cas de Las Vegas ho hagin fet perquè és un cinema reconvertit i en el cas de Girona doncs, l'Albenis. Però l'oferta és la que és i quan creix ho hem de celebrar.
Mm. Molt bé, Jordi, doncs deixem aquí. Tinc un tema que avui ja volia tocar però deixarem per la setmana que ve. Que...
Ei, així me'l podré preparar.
Així te'l podràs preparar. No, són els... Aquí a l'Escala tenim un local, encara que venen DVDs, i m'agradaria parlar dels futurs del
cineclub.
Dels cinesclubs aquests amb DVD, va, com el
doncs,
que tenim aquí.
No t'ho puc assegurar, però en aquest cas m'agradaria que compartís l'espai amb nosaltres, amb Marc.
Ja, Marc,
el que passa és que ell té uns horaris una mica complicats.
Mirarem per via telèfon, aviam si el podem si pot posar-hi.
Ja hi parlaré. I t'entraré.
Perquè m'agradaria saber, perquè dius... amb tot el que hi ha ara, i sobretot aquestes plataformes que arriben, els cines, les botigues, els locals de DVD, poden subsistir?
Bueno,
s'han de reinventar?
Amb això, l'opinió més autoritzada pel tema és amb Marc, amb Marc Palau, i amb ell, doncs, si el podem aconseguir... Doncs...
Intentarem, si no pot ser aquí personalment, o si cas amb una trucada telefònica, doncs, que ens expliqués les seves impressions.
Ja hi parlaré.
Deures ja...
Aquest deure fas bé de dir-me'l avui,
sí, home,
perquè si això m'ho ofereixes la setmana que ve...
S'ha de preparar. No, perquè ja d'això.
Doncs, mira, apuntat.
Apuntat, i la setmana que ve parlem d'aquests locals de DVD, aquests cines clubs i tot això.
El futur del DVD de lloguer.
Sí, el futur del lloguer. Com es veu ara que han entrat aquestes...
Sí.
Els Netflix,
sí,
els HBO... I...
Perquè la majoria de pel·lícules que en Marc anuncia com a novetat quan fem el programa estan en les plataformes digitals. Correcte. A lloguer, també.
Clar.
I, esclar, el que passa és que, esclar, tu vas amb en Marc, pagues una quantitat i no t'has de preocupar que al final de mes te vingui una factura per estar abonat. Mm-hmm. Però, clar, aquestes plataformes també pots pagar puntualment quan vols llogar una pel·lícula. També. Per tant, aquest és el...
A part, aquestes altres plataformes que són de pel·lícules, o aquestes, com digui-li Netflix, que tu pagues cada...
Sí, però hi has d'estar abonat. I si tu... No, però de totes maneres, si després vols llogar una d'estrena, has de pagar.
No, no, en el Netflix no pagues res.
Sí, si és d'acabada d'estrenar, sí. Tu no pagues res en el catàleg que tenen, igual com Movistar Plus. Mm. Però hi ha un apartat que es diu taquilla...
Ja ho miraré si ho tinc.
La taquilla són pel·lícules que acaben de sortir del forn en format DVD.
Doncs mira, això no ho sabia.
I llavors allà és lloguer. Per tant, tu pagues una quantitat petita, perquè per això hi estàs subscrit, i durant uns dies determinats pots... aquesta és la diferència.
Molt bé, tot això en parlarem la setmana que ve.
Anem per estrenes. Parlem de Han Solo.
Carai. No fa falta dir res més.
No fa falta dir res més.
Perquè és la novetat i la...
Jo diré la meva opinió. Star Wars, jo no sé si grinyolarà una mica el fet de que hagin passat de ser saga... Saga és quan una pel·lícula està planificada des de l'episodi 1 fins a l'episodi 9. En aquest cas era la saga Star Wars. I es converteix en franquícia. Jo crec que Han Solo, una història de Star Wars, s'han convertit en franquícia. Perquè Rogue One, l'altre spin-off que es va fer, era un episodi que enllaçava dos parts de la saga, l'episodi 3 i l'episodi 4. I el que t'explicaven te venia a dir el que havies vist ja en l'episodi 4 i d'on venies de l'episodi 3. Uh-huh. Però aquí Han Solo ens expliquen la vida d'un personatge que ja coneixem i que ja l'hem conegut de jove. En Han Solo l'hem conegut de jove. La primera pel·lícula de Star Wars, l'episodi 4, és de fa 40 anys. En Harrison Ford era un jovenet.
Sí,
per tant, explicant-nos ara la vida de Han Solo abans de que nosaltres veiéssim l'episodi 4... i canviant totalment el personatge i tal, ostres, ha d'estar... No l'he vist encara, per tant, no puc opinar a nivell, però jo em sembla que això és a l'inici de convertir la saga Star Wars en franquícia Star Wars, perquè ara, després de Han Solo, pues vindrà, no sé, amb els orígens d'en Chewbacca, els orígens de Lando Carlissian, els orígens de molts dels personatges que ja hem anat coneguent al llarg de la saga i que ara ens els col·locaran en la franquícia. En fi, que hi hagi sort, que hi hagi Star Wars per molt de temps i perquè els fans de la saga estaran encantats amb que ara aquests spin-offs es converteixin en franquícia.
Molt bé.
O sigui que a partir d'aquí cadascú que la vagi a veure, cadascú que opini...
I sobretot,
oblideu-vos-en del Han Solo que coneixiu amb els episodis que hem vist de Star Wars. Perquè aquí ens presenten un personatge nou, evidentment amb les característiques que ja coneixem de barrut, un personatge una mica sarcàstic, com era en Harrison Ford interpretant en el Han Solo original, doncs aquí també suposo que en aquest personatge li han donat aquest caràcter. Però les comparatives sempre són dolentes per al nou que acaba d'arribar.
Ara deixem a fer la broma fàcil. No de Han Solo viu al cinema, no de més coses, no?
No de Solo viu al cinema. Bueno, doncs no, mira, ja, sobretot viu del cinema francès.
Home, això no ens falta, penso que des de que hem començat...
N'hi ha dos aquesta setmana.
Des de que hem començat temporada no ha faltat mai cinema francès. L'altra vegada no me'n recordo si en parlava, però aquesta temporada...
N'hi ha dos. Un es diu Corporate, que és una pel·lícula sobre un fet que va passar a França d'una multinacional, que hi va haver una sèrie de suïcidis provocats per la situació laboral de l'empresa. Doncs aquí es va fer una pel·lícula que la Maribel Verdú va protagonitzar, i ara se fa aquesta producció francesa on es veu des de dins com es van produir aquests problemes, arrel de que contracten a una experta amb recursos humans que la seva actitud sense remordiments ni problemes morals provoca que hi hagi un suïcidi, i a partir d'aquí s'engega una investigació i tot apunta que ella pot ser la responsable, si més no indirectament. Aquesta és la primera producció francesa. L'altra producció francesa és El doctor de la felicitat, protagonitzada per l'Omar Sy, aquest actor d'Intocable, que des de que va fer Intocable, sempre que s'estrena en una pel·lícula d'ell, fan referència a Intocable, quan n'ha fet moltes més. Bueno, doncs això és una comèdia sobre un estafador que doncs, es trasllada a un poble per començar una nova vida i es fa passar per metge. Té una glàbia extraordinària, té una planta extraordinària, i això fa que, doncs, que els seus pacients, encara que no estiguin malalts, doncs els sigui capaç de convèncer-los de que realment ho estan. I, esclar, això, doncs, com que els cobra la visita, tot primer els enganxa amb visites de franc i tal. I, bé, és una pel·lícula feta per a major glòria d'Omar Sy, envoltat de tota una sèrie d'actors del cinema francès. Val a dir que està basada en una obra d'en Jules Robbins del 1924 i que ja, aquesta història ja es va portar al cinema l'any 1951 amb una pel·lícula dirigida per Guy Lefranc. I continuem amb cinema ja internacional. Sí. Disobedience és una pel·lícula ambientada en una comunitat jueva del nord-est de Londres. Aquesta comunitat doncs, té unes costums religioses molt ortodoxes, i l'arribada d'una jove que temps enrere va marxar, que és la filla del rabí que s'ha mort, doncs provocarà una disbauxa i un desconcert dins d'aquesta comunitat, sobretot per al seu passat amb les seves relacions amb una amiga de la infància. Aquí val a dir que el repartiment, aquestes dues amigues són la Rachel Weisz i la Rachel McAdams, per tant tenim dos actrius de primera fila. La xica en la niebla és una producció italiana de suspens, d'un thriller sobre un delicte que es passa en un poble dels Alps italians, i un inspector, amb una manera de fer una mica particular, doncs es dedicarà a averiguar què ha passat amb aquesta desaparició, i que doncs, la manera de ser d'aquest poble fa que les sospites recaiguin sobre tots i cadascun dels que hi ha en aquest poble. El protagonista és Tony Servillo, i un dels personatges secundaris que hi trobem és en Jean Reno. Pel·lícula. I llavors ja tenim dues pel·lícules que es presenten en versió original subtitulada. Playground és una producció polonesa sobre les relacions d'una nena de 12 anys que està enamorada d'un company d'escola i que l'últim dia de col·le doncs, vol sí o sí tenir-hi una relació. El que comença com una cita així una mica íntima pot acabar d'una manera més tràgica del que es pensaven. I l'última és una producció australiana que es titula Sweet Country, sobre, és un western amb connotacions racials, sobre un aborigen australià que en defensa pròpia mata amb un veí de color blanc, i és clar, això les autoritats no ho poden passar, encara que fos en defensa pròpia, doncs ell ha de fugir juntament amb la seva dona pel mig del desert australià. Aquestes dues últimes arriben en versió original, per tant